Anem a la tertúlia aquest dimarts amb Eugeni de Santiago. Eugeni, bon vespre.
Hola, molt bon vespre.
En Joan Ramon Sánchez, bon vespre.
Bon vespre.
Senyors, anem a comentar l'actualitat del dia. Que passa bé, per cert, hem explicat que Antoni Martí s'ha reunit avui ja a Nova York, 6 hores menys, amb el president de Colòmbia, també ha parlat amb el primer ministre portuguès sobre bé, que té previst pròximament visitar Lisboa, fer una visita oficial al país lusità. Sembla que és un molt bon moment, de relacions entre Portugal i Andorra. Ara es va refermar amb la visita del president de la República Portuguesa. Home, tot el que sigui aquest bon veïnatge...
Tot el que sigui poder obrir i fer relacions i aprofitar pues, una miqueta que hi hagi pues, això, no? Un bon tarannà, sobretot amb la comunitat portuguesa, que és una comunitat, la tercera comunitat que tenim justament al país, crec que és positiu. I el tema de Sud-amèrica, pues, si la intenció és mirar de fer una de les cumbres que volen fer dels països sud-americans aquí a Andorra, tot el que s'hi dona a conèixer Andorra crec que és una bona tasca i que justament és el que un cap d'estat com el Toni pues, hauria de mirar de desenvolupar i mirar d'aprofitar justament aquests moments.
Sí, sí, totalment d'acord. Clara, és que Andorra primer que com a país té uns compromisos, no?, determinats amb Portugal, efectivament, com deia, sempre... És que a més tenim un acord trilateral, vol dir que sí o sí,
sí.
I tenim quasi com una obligació de tindre una sèrie de relacions i tot el que sigui millorar per tots els residents, que aquells, sobretot aquest que és un col·lectiu tan important que a més està tan arrelat al nostre país, doncs la veritat és que tot el que es pugui fer per, com a país, tindre una bona relació, però facilitar també a més als nostres ciutadans aquesta possibilitat de, no, de bons serveis, és evident. I home, seria com un somni poder celebrar una trobada iberoamericana a Andorra. Seria una oportunitat històrica per poder, no, fer no, d'aquesta oportunitat un bon negoci, com es diu, no? Perquè Andorra, com a petit país, té molt poques oportunitats, diguem, de reunir aquest tipus de mediatisme.
Grans
events,
no? Sí, sí, sí.
Què és el que passarà aquesta setmana? Serà intensa sobretot amb això, perquè deia Martí que estava previst parlar entre 10 i 12 caps d'estat o representants polítics de primer nivell dels països de Centroamèrica, de Sud-amèrica, del Nord-amèrica, per tal
d'aprofitar una mica el tirón que tenim justament a nivell internacional com a país i tot el que s'està treballant i lluitant per fer pues, que Andorra amb la comunitat europea i amb el tema d'inversió estrangera, una de les coses que crec que s'hauria de fer més esforços és justament amb l'Andorra, que per dir alguna cosa tenim ara, que cara a l'exterior la gent no ho sap, vull dir, no ho publicitem, no tenim un departament, per dir alguna cosa, pues, exteriors o a nivell empresarial a través de la cambra, que faci una exposició de lo que és l'Andorra d'avui en dia. Per què? Pues perquè els països que, o la gent que es va enterant de la nova Andorra, la troben interessant i troben que tenim un país amb oportunitat justament per això, per implantació de negocis, d'empreses i de persones que vulguin disfrutar i viure tranquil·lament el país. I crec que no s'explota prou, i tot el que sigui fer informació i donar publicitat del que en aquests moments tenim al país és important.
Sí, sobretot això que dius està molt bé, perquè fins ara possiblement, a veure, perfecte, vull dir que tot el que es faci és fabulós, però possiblement ho estem enfocant des d'una vessant única, exclusivament, o sobretot molt d'una visió molt comercial i molt turística, per dir-ho d'aquesta manera, no? Sí. I fer-ho des d'aquest àmbit que dius, no? Com a un país que té molt més que comerç, molt més que neu, molt més que... Pues, jo penso que hi ha moltes, sobretot grans empreses, que el que estan buscant justament són... perquè el capital és el que és, no? I buscar destinacions en les quals hi hagi una seguretat d'entrada geogràfica, no? Que no hi hagi gaires catàstrofes que puguin ser... Bueno, ja, malauradament ja estem veient el que està passant al món. Després que hi hagi aquesta famosa seguretat ciutadana i, com no, aquesta seguretat fiscal, seguretat jurídica... Clar, vull dir, el que té diners i vol invertir o vol una destinació, Andorra, la veritat és de que dona unes connotacions que estan a l'alçada mundial.
Escolteu, canviem d'assumpte. Avui aquí a casa ja es continua parlant, i lo que te rondaré morena, em sembla, com diu la dita espanyola, de competències i transferències, aquest informe que va posar sobre la taula el cònsol major de Sant Julià de Lòria, exacte, del senyor Miquel Àngel Aparicio, podia haver indicis d'inconstitucionalitat en algun dels punts de la llei. Ara el contrainforme que està esperant el govern per delimitar això, si és així o no. I de moment els grups parlamentaris ho miren amb una mica de distància. Els liberals han dit que, bé, fa unes setmanes tenien més clar que votarien que sí, ara, bueno, no ho veuen tan clar. Els socialdemòcrates també volen esperar el contrainforme i aviam per on tira finalment la llei. SDP el mateix, no ho veu gens clar. Què em podeu dir?
Bueno, tu mateix.
Sí, bueno, és una, la veritat és que és una reforma molt, molt important, no? Perquè aquest bloqueig que tenim una miqueta ara entre el que és nacional i el que és competència territorial, ara mateix sabem que, bueno, és un petit handicap amb la situació que tenim, econòmica, social, és que realment afecta molts paràmetres, no? I allò de que hem dit de que tenim que arribar possiblement a tindre un pensament una mica més avançat en els temps i les necessitats que tenim ara, pues, amb aquesta reforma de la llei de transferència de competències, superimportant, i és tan important com que, bueno, ja que la fem, pues fem-la de tal manera que, bueno, que aquesta, no, aquesta voluntat de fer-ho, perquè està clar que tots els comuns, pràcticament tots, inclús els parlamentaris, estan veient una oportunitat, sí, molt important.
I que estan pràcticament tancada, sí, només faltaven els petits serveis.
Faltava un petit servei, però bueno, si això serveix perquè realment es faci bé i que no ens ho trobem d'aquí un temps, que a vegades també podria passar, no? Bueno, pues si és el preu que tenim que pagar de tindre que esperar, però tindre la seguretat de que es fa, ja estarà bé. El que està clar és de que tothom té clar que es té que fer i el país necessita que es faci.
També és important el mirar de centralitzar sobretot tota una sèrie, sobretot a nivell econòmic, i més en aquesta època, com tu deies. El que no podem tenir és 7 administracions, una administració central, una intermitja, vull dir, crec que tot el que sigui mirar d'optimitzar a nivell de recursos i sobretot a nivell de costos, tot el que sigui el tema de les administracions, bé siguin comunals o bé sigui del govern central, crec que s'ha d'anar cap a aquesta línia. És veritat que el moment polític que s'està visquent, sobretot amb la relació entre el que és govern i comuns, és un moment que és bo i és idòneo per justament arribar a aquests convenis. El tema de l'informe, el contrainforme, si ja una miqueta comencem entre que sí, però espera que farem un informe. No, però espera que ara farem nosaltres el contra. Crec que és molt més pràctic el que s'ha fet fins ara, que era reunir-se en una taula, sobretot amb els estaments, amb el ministre de Finances, amb el cap de govern, amb els que, per dir alguna cosa, participen a nivell del govern central, i amb aquesta taula mirar de trobar el millor conveni per tots, que al final el que es busca és això. Si algú comença a dir, pues sí, però no, perquè ho mirarem, ja no anem bé.
Sí, perdona, sí, perdona, sí, perquè, bueno, sí que és veritat, perquè, a veure, tothom té molt clar que la repartició, entre cometes, no?, sobretot la part que una mica més encallada, és com es reparteixen els diners, no?, i el que li pertoca a cada comú té que defensar, entre cometes, allò que creu que li pot beneficiar. Claro, això es pot defensar. Andorra la Vella està defensant la seva capitalitat, sí, per dir-ho d'aquesta manera. Sant Julià, pues, que té més carreteres secundàries, que possiblement té uns costos afegits desproporcionats. Clar, el que estic en el tanto és una miqueta això, vull dir que l'informe és d'inconstitucionalitat, no en si com es té que organitzar i com es té que treballar aquesta llei, no? I aquí són, com tu molt bé dius, tenim que mirar de quasi com dir, anem a fer-ho des de dintre, des de casa, que no, possiblement aquí jo estic una miqueta
no començar a fer informes, siguin interns, siguin externs, siguin d'on siguin, quan es comencen a fer informes, la veritat és que a l'hora de poder arribar a fer l'entenda és complex, és complicat.
De tota manera, el que volia dir és, sembla, no, com t'ho diria, no el millor que ara, cap al final de totes aquestes trobades, on portem mesos de contactes, surti aquest informe. Jo no sé per què algú no detecta aquesta mancança, perquè, clar, n'han estat parlant de tot, i com això no es detecta al principi, i ara estaríem amb una llei tancada, amb uns serrells tancats...
Sense... Perquè algú dels que en el seu moment deia que sí, pensava una altra cosa. Segur.
No sé, llavors que és que el Comú de Sant Julià ha volgut fer la guitza, ell ha justificat el Comú, el seu cònsol Josep Miquel Vila, en ve d'una llei que per viure molts anys, i que això ratificarà que no sigui per un tema inconstitucional que no visqui molts anys, però clar, sembla no sé si una mica per prendre tu en broma, no? De dir, però què heu estat fent tot aquest temps? No heu pogut també acotar aquests temes jurídics?
Per això et dic que algú a la reunió suposa que aniria en una línia i després, per lo que sigui, s'ha mirat de veure si és que hi havia algun pro o algun contra per algo que no acaba d'encaixar. Quan algú busca i fa contrainformes és perquè hi ha algo que no acaba d'encaixar.
Per això que si... A veure,
quin que... interès pot tenir, a part del que s'ha pogut comentar al Comú de Sant Julià de Lòria, en treure ara aquest informe del senyor Aparicio?
Potser les finances comunals o la repartició a nivell de les finances, la seva situació econòmica, és diferent.
Home, cada parròquia en aquest moment té una situació complicada, específica, i la veritat és de que és un moment, diguem que, bueno, que no estem malament, al contrari, Andorra penso que estem en un bon camí.
Esperança, sí, sí.
Si som capaços d'organitzar-nos internament i, bueno, utilitzar millor allò que hem vist que malauradament en el temps no ens ha pogut aprofitar, cal dir-ho, com és la distribució o la gestió del diner públic, això és superimportant, i després també hi ha un problema de territorialitat, és un país molt petit, ara mateix tornarem a tindre un creixement important, ja ho estem tenint en turisme, sí, segurament es produirà, sí, a nivell social, a nivell comunitari, com a qual es tenen que fer coses, però també és cert que es tenen que fer coses amb una previsió també de futur. I una mica el que ve a dir aquest informe justament és això, ho tenim que fer, però mirem de que hi ha coses després que no les puguin trobar, però en aquest cas sí que és a nivell més parroquial, no? Perquè només ho defensa Sant Julià, sí, la resta no ha trobat aquest cas, no? Per tant, possiblement a Sant Julià hi hagi una especificitat a nivell parroquial que pugui afectar aquesta futura manera de treballar en transferències i competències.
Bé, seguirem també, jo crec, sí, sí, noves tertúlies, seguirem parlant, sí, d'aquesta qüestió que s'arrossega des de fa anys i aviam si es va tancant, no? Que jo crec que hi ha desig, no per part dels comuns només, sinó la ciutadania en general, sí, que va escoltant cada dia el mateix discurs. No sé si coneixíeu o teníeu relació amb Enric Palmitja Vila-Ribó, amb el conseller general, ex-conseller general, que ha mort... Bé, una persona també un gran empresari del país amb molts negocis, tenia predilecció per Alemanya, li agradava molt la cultura germànica.
Havia treballat amb el seu gran company, el seu gran amic, amb el Pere Bessolí, sí, i algunes vegades hi han coincidit i parlaven d'aquella, no, d'aquella sortideta,
d'aquella
era una anècdota important per ell, sí, com a torre exiliat, no?
Cònsol honorari d'Alemanya, sí, suposo, sí, també, no? Una, sí, mica, sí, per aquest amor que tenia cap a Alemanya i el coneixement que tenia cap a Alemanya. Bé, no sé si heu
gran
tractat també...
Gran treballador i l'empremta a nivell empresarial que ha fet el país amb tot el que són la quantitat de botigues, totes relacionades amb electrònica, amb perfumeria i amb majors, i vull dir, realment l'home no hi va perdre l'estona, vull dir, es va dedicar a treballar i a funcionar i bueno, deixa avui en dia encara un, amb els seus fills i tal, un seguiment de tota, sí, la, sí, tipologia i tots els negocis que tenen. Van viure en una altra època, van viure en una altra Andorra, van viure a l'Andorra quan va néixer el turisme del Duralex, de l'electrònica. Hi han uns quants emprenedors a aquest país que han deixat molta empremta justament amb aquestes èpoques, 60, 60 i pico, 70, que és quan es començava sobretot a bellugar, pues, el tema comercial, el tema d'electrònica, el tema de la gent que pujava, la gent que pujava a esquiar, amb el tema d'esquí igual, i ha hagut tot, bueno, era un dels personatges que ha deixat la seva empremta sobretot a nivell empresarial i amb el creixement de lo que és el sector comercial en el país.
Sí, sí, a més, bueno, a part de, bueno, els famosos emprenedors, vull dir, són, sí, aquests, sí, personatges que formen part de la història d'Andorra, i sobretot la seva discreció, uh-huh, i la seva honorabilitat, perquè políticament també va estar molts anys fent una política activa, i justament, no, aquesta manera de fer, la veritat és de que són d'aquelles persones que amb la seva discreció i bona persona i bon andorrà, pues, la veritat és de que és una llàstima que, no, que es vagi...
Les generacions canvien, sí, sí, la vida passa i, bueno, una miqueta...
Però sí, sí, un reconeixement, sí, increïble per a aquestes persones.
Bé, doncs, descansi en pau. Us parlem de... els estudiants del Liceu, el 75% dels que acaben al Liceu estudien estudis universitaris, trien universitats franceses, volia dir. Sí, exacte. Bé, és lo normal. Si tu estàs estudiant en una llengua...
Un idioma, una llengua, uns costums, a més, sí, un sistema
tot,
també a nivell,
sí, sí,
a nivell estudiantil i a nivell universitari. Vull dir, és normal que la línia vagi... Realment, sempre en aquest país hem tingut una gran afluència amb el tema d'educació francesa. Sempre els francesos s'hi han, per dir alguna cosa, polcat més, potser, que l'ensenyament, en el seu moment, l'espanyol, que hi havia, amb tot el que és el tema, sobretot de col·legis, sobretot de fer coses. Jo me'n recordo que inclús al Liceu, una de les escoles que ha tingut més renom és l'escola d'hostaleria, l'escola de restauració, tot dedicat a un sector concret que aquí també ens venia molt bé. I després havia fet en el seu moment inclús escola també d'oficis. Tenia l'escola de lampistes, fusters, d'electricistes... Vull dir, tot això, el que la canalla ja de petita, a part del que són els estudis, també puguin aprendre, doncs, per dir alguna cosa, o tindre pràctica amb un ofici i agafar una mica el ritme de treball amb uns oficis concrets, que tot no sigui universitat i siguin carrers, hi ha gent que no vol fer carrera i hi ha gent que li agrada aprendre un ofici i fer una feina concreta. Els francesos amb això ho han fet sempre molt. Jo havia estat dinant més una vegada al restaurant del col·legi i la veritat és que feien un dinar excel·lent i els nanos, a la mostra gastronòmica que fem a Ordino, sempre el que és els camarers i el servei ho ha fet l'escola d'hostaleria del Liceu.
Sí, sí, bueno, és que de sempre nosaltres quan érem petits ja teníem que escollir, no, escola espanyola o escola francesa, i en funció de com escollies també era una miqueta la influència que tenies a nivell de família o a nivell social, i després la sortida, i entre ella la sortida professional.
Sí.
I jo penso que és un dels grans privilegis que hem tingut i que tenim en aquest país, en els quals el ciutadà, vull dir, l'estudiant pot triar d'una manera tan perfecta com aquest que diu, no? Vull dir, perquè França és un sistema educatiu que té, bueno, té tota la seva idiosincràsia, i Espanya té la que té, o el més a prop, no? Catalunya, i per què no Andorra mateix, no?
Uh-huh.
És una reivindicació una miqueta per Andorra, que encara es falta arribar, sobretot amb el que estaves dient, de lo que és l'escola de formació famosa, i és un hàndicap que nosaltres aquí possiblement tinguem, que sí que ens ho dona la banda francesa, sí que ens ho dona la banda espanyola, i en canvi és una miqueta la banda andorrana la que es falta una miqueta. Però, home, l'escola, quan va a França, sistemàticament és perquè tens una visió que aniràs a estudiar, però que també tindràs una sortida professional a aquell país.
Andorra té per endavant un desafiament important, sent com és l'estat amb més turistes per habitant després del Vaticà, i és aconseguir un turisme sostenible, un turisme que sigui equilibrat amb els recursos existents. N'han parlat d'això avui, aquest mateix estudi, experts de la Fundació Temis de l'OMT.
Sí, de l'Organització Mundial de Turisme.
Exacte. Bé, escollir el turisme...
Això és complicat,
aprofitar els recursos que ens donen...
A veure, el tema del turisme, doncs, com qualsevol altre negoci o altre afer, perquè són empreses, al final són professionals, el poder una miqueta dirigir cap a quin sector i cap a quina clientela, per dir alguna cosa, vols que et vinguin o que et vinguin a visitar aquest tipus de turistes, vull dir, crec que deu ser bastant complexa. Vull dir, quan es fa publicitat es fa una mica dirigida a un sector concret de persones, però al final el que ve, doncs, és una mica de tot. Jo no sóc professional del turisme, però me'n recordo en el seu moment quan vam crear Ordino, que vam fer Ito amb el Josep, amb el Jo-Jo, i vam fer un pla estratègic. Per què? Pues perquè primer teníem de saber què és el que volíem vendre, què és el que podíem vendre i a qui li podíem vendre, i a partir d'aquí els vam fer, pues, uns marcatges amb uns professionals i vam fer uns estudis per augmentar tot el que era l'ingrés turístic que tenien tots els negocis a la parròquia, no tan sols Arcalís, sinó també els hotels, també els restaurants, també les botigues, vull dir, les activitats i una mica tot. Bueno, es va enfocar, la veritat és que ens va funcionar molt bé, perquè la proposta era en 4 anys mirar de doblar el turisme a la parròquia, i en 2 anys van aconseguir doblar el turisme. Però clar, orientat i sabent cap a quin sector has de fer publicitat. Fer publicitat amb una televisió, pues, per dir alguna cosa, anglesa? No. Fer una publicitat a TV3 és molt més propera, per dir alguna cosa, que a una TV1. Televisió Espanyola. I llavors una miqueta saber on has d'invertir els recursos per veure com et tornen aquests recursos en funció de turisme. Pues bueno, hi ha professionals que això ho estudien i ho marquen. Crec que el sector turístic ens està funcionant en general molt bé al país.
Sí, i l'únic poder afegir és lo de que encara ens costa definir i identificar Andorra com destinació.
Sí.
Som una multidestinació.
Home, de neu, sí.
Però no tot és neu.
Sí, però l'hivern jo crec que Andorra és neu.
Però,
és neu,
però ja hi tornem a ser, no?
Sí, però al medi ambient l'aire lliure és més complicat a l'hivern.
Però tu
no?
Li dius a una persona que de medi ambient de que les muntanyes, a l'accés, al volum de persones, al consum de que no es tenen que cuidar de recursos naturals. Recordeu-se que hi ha anys que tenim una bonança de neu i anys que no en tenim. Un any complicat de neu a Andorra tenim un problema a la muntanya. La destinació de neu ens dona molta gent, fabulós, sí. Però ens trenca tots els recursos naturals, inclús amb problemes per a la societat. La manca d'aigua, ja ho sabem, sí, sí. A alguns puestos, compatibilitzar, fer sostenibilitat, que és lo que, una miqueta el que s'està parlant, és com fa sostenible una destinació de muntanya. Nosaltres som cap de muntanya, a més, és una destinació cap de muntanya. Els nostres recursos no són il·limitats, són puntuals i se'n van, no se'ns queden. Llavors, hi ha moltes repercussions. Som una destinació de neu? Sí. Som una destinació també l'estiu ara amb curses de muntanya?
Sí.
Sí. Som una destinació de concepte financer? Sí. Som de... sí. Això és el que vull dir, no? O sigui, que encara ens falta com a... Sí que a nivell local, com tu dius, a Mito es va fer a Ordino un pla estratègic.
Després es va fer a tot Andorra, com va fer el govern d'Andorra, i va agafar una mica la mateixa estratègia, i inclús la mateixa empresa que vam contractar nosaltres.
El TAQM del Bordes.
Sí.
Però clar, a Andorra hem tingut sempre un problema, no sé si estaràs d'acord, de que quan es fa un pla estratègic sobre una destinació de turisme, tu busques uns objectius.
Sí.
I quan fas el pla estratègic, la màxima és ho tens que complir. Perquè no, si no ho compleixes...
I ho has de controlar.
Claro.
Clar, perquè és que si no estratègic fa... l'has de muntar, claro. Però després l'has de controlar i fer el seguiment. Claro. Si no, no funciona.
Però no tenim.
No, Andorra, ara, això és el que no es va
hem fet molts plans estratègics, però no s'ha arribat a cap... L'últim que es va fer és l'Andorra 2020 i no s'ha tornat a fer cap estratègic de tot el país. Clar, si no tens un pla estratègic, com a Canadà, com a Austràlia, com a certs països que són destinacions excel·lents, que ja ho tenim molt clar, nosaltres a Andorra sí que som una destinació i una marca increïble, que agrada moltíssim, però el problema és que la definició i la identificació, encara jo personalment trobo que encara tindríem que treballar una miqueta més, no?
I perquè s'està diversificant molt, com t'ho has dit abans, en diferents sectors. Vale? I hauríem de fer una centralització dels sectors i què és el que volem i què és el que volem que arribi.
Ho hem de deixar aquí, senyors. És molt interessant aquest debat. Sense i jo debat, crec que aporteu molt i en un pròxim moment en podem seguir parlant. Eugeni de Santiago, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Joan Ramon Sánchez, gràcies.
Bona nit.
Fins a la pròxima, senyors. I a tots vosaltres també moltes gràcies per la vostra atenció. Demà hi tornem. Que vagi molt bé. Adéu.